Al matí, amb Raquel García.
Ser o no ser, aquest és el dilema que es preguntava al segle XVII Shakespeare, una pregunta que s'ha estès fins als nostres dies, convertint-se així en una qüestió que encara avui perdura i no té una resposta definitiva. I avui al Cub Blanc, el nostre expert, en Gerard Torres Sant Martí, ens porta una convidada creadora d'obres de caràcter molt transcendent en la que més es centra en la idea del viure. Gerard, bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Doncs també ens acompanya amb ell un artista que proposa respostes al dilema Shakespeare. Saludem avui a la Raquel Bistué, que és la creadora de l'obra El rumor de les estrelles. Molt bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns per què aquest dilema, ser o no ser.
Bueno, a les meves obres sempre tracten sobre el tema d'evitar. La idea d'evitar, però no com una construcció o com una casa, no? Heidegger deia que construir era el ser, el desenvolupament del ser en aquesta terra, en el nostre planeta, i no té res a veure amb el tema de l'edificació, no? I llavors, doncs, jo sempre tracto sobre aquests temes i com el temps, doncs ens va desenvolupant i el anem construint a partir de poder construir nosaltres després el nostre propi univers. Mm-hmm. I al final connectem el temps i l'espai.
Gerard, la Raquel doncs, és una de les exponents d'art emergent de Sabadell, ubicada doncs, a aquesta exposició a l'Acadèmia de Belles Arts. Què és el que va impactar més de la seva obra i què és el que impacta també als visitants?
Bueno, sí que és cert que comentàvem amb la Núria Llorca, no?, que és la que organitza el certamen, que cada any a Art Emergent hi ha alguna obra en format bibliòfil, no? De fet, l'any passat el Juan Antonio Cerezuela va ser el premiat amb un llibre de construït, no?, amb les pàgines, diguem-ne, apuntades com volàtilment, no?, una història bastant interessant. I aquest any pues, també tenim també un format així bibliòfil, que seria l'obra de la Raquel Bistué, en el que és una intervenció de grafit sobre paper llibre antic que li dona una calidesa, no? Ja no només a nivell conceptual, sinó també a nivell formal, perquè la tonalitat que agafa el llibre antic li dona aquest punt de color. I aquesta està ensemblat sobre fusta. Les diverses pàgines són un llibre desplegat a moda d'instal·lació.
Sí. Per què bueno, aquest display? Si vols, mira, t'explico.
Sí, això,
una mica
que és interessant.
L'obra, doncs aquesta obra parteix d'un encontre amb aquest llibre, amb un llibre vell que es diu Secretos del Cosmos, i jo a partir d'aquest títol em vaig qüestionar quins eren els secrets del temps, no? Perquè l'espai i el temps sempre van un amb l'altre i no es poden separar. I llavors a partir d'aquest qüestionament vaig apropiar-me d'algunes imatges del llibre, algunes pàgines en blanc, i vaig construir, diguéssim, el meu propi llibre, no? I aquest llibre, el meu propi llibre, doncs parla sobre aquest secret del temps, que és la necessitat i l'impediment a l'hora simultani de poder viure el present. O bé perquè estem molt, molt ficats amb el passat, que és una cosa que hem viscut però que ara en el present només el tenim en la memòria, en el record, o bé perquè estem molt ficats en el futur, que el futur no existeix, és una sorpresa. I llavors al final el nostre temps present el anem construint, es va creant en aquest univers i connecta també amb aquestes imatges que em va proporcionar el llibre.
Uh-huh. El Miquel Crusafont, el paleontòleg d'aquí a Sabadell, deia que el futur era present en moviment, justament.
Que poètic, que bonic.
M'ha recordat una mica amb el que explicava, que ell era paleontòleg, no?, i narra la història d'aquesta manera, però sí que és cert aquesta noció del temps.
Sí, quan estem, quan ens anem donant compte que estem vivint el present, ja és passat, no?, aquest present. Uh-huh. Vull dir, és algo tan volàtil que el títol de l'obra, també a l'obra aquesta que li vaig ficar en aquesta obra, que és Secretos del Cosmos de l'Estrellado Tiempo, la primera part del títol fa referència al llibre que em va proporcionar aquest autor, però la segona part fa referència a aquest present, que és com un cometa que brilla molt, però alhora fuga, no?, alhora marxa.
perquè t'agrada també el tema del temps, no? El ser conscient d'aquest present, de l'aquí, de l'ara.
Doncs sempre tracto sobre aquest tema i en veritat potser fa poc, bueno, fa uns anys que em vaig adonar que sempre estava present. I bueno, al final, doncs, quan ho saps, doncs ho assumeixes i aviam no ho reivindiques
reivindiques
més, però bueno, t'ho aflores, no, diguéssim, a la teva obra.
L'estructura de la imatge en l'obra és molt espaial, respira molt. La línia en què es proposen les paraules i les imatges, per exemple, hi ha com un silenci, no, impregnat en allà. Tu, Raquel, et consideres poetessa o parles de la poesia des de la teva posició com a artista plàstica?
Doncs jo el meu art sempre, bueno, o sigui, costa d'etiquetar, però l'etiqueto d'una manera com un híbrid entre art conceptual i poesia. I sempre que creo mai puc deixar de banda les paraules, és algo que sempre m'acompanya. O potser el que acompanya les paraules és la imatge, no? I les paraules és el principal ingredient.
Clar, també estem parlant d'un treball molt enfocat al concepte del silenci, una cosa molt, molt, molt pausada, on hi ha una referència clara al cosmos i a l'univers, que diguem que és l'escenari on poden transitar les paraules.
Sí, les paraules m'interessen molt, però... O sigui, les utilitzo per arribar allà on no són necessàries, no? On està aquest silenci, però no un silenci que no diu res, sinó un silenci que parla més que totes les paraules que puguem tenir a qualsevol alfabet.
Quins són els teus referents a l'hora de crear i després, doncs, de tu plasmar, no? La teva experiència, el teu univers,
sí.
a la teva concepció del temps i de l'ésser humà?
Doncs... visualment, referents podria ser estètica de japoneses, de fotògrafs japonesos com poden ser l'Hiroshi Yamamoto, perdona, l'Hiroshi Sugimoto, que retracta el temps i intenta parar el temps amb la seva càmera, o el Masao Yamamoto, ara sí, que també agafa aquests universos de silenci. O potser sí, venim més cap aquí, Ignasi Abahí, Mar Arza, m'agraden molt. I després em baso molt en referents literaris, referents teòrics, sobretot la filosofia de la casa. Un gran referent per mi és Gaston Bachelard, que és un filòsof francès de principis del segle XX, que diu que la casa és el nostre racó en el món, és el nostre primer univers. I a mi aquesta frase, doncs, m'ha ajudat molt, no?, a l'hora d'avançar amb el meu treball. També John Berger és molt important, la seva manera de veure el món, i fa poc vaig llegir que deia que la noció de casa, de home en anglès, significa el centre del món, però no en un sentit geogràfic, sinó en un sentit del coneixement propi del ser de cadascú. Llavors això connecta molt amb el que us explicava al principi sobre la meva idea de com construeixo les obres.
Que, per cert, hem de recomanar als nostres oients que visitin l'Instagram de Raquel_Bistuer, on podem veure, doncs, a part de la seva obra i també, doncs, per exemple, ara que parlaves de les cases, no? Veiem la imatge d'una casa i un text que diu: una casa sin tejado recuerda que el universo empieza y termina dentro. Un Instagram molt inspirador que jo crec que els nostres oients també els ajudarà a entendre una mica més a la seva obra. Com és el teu procés de creació, també? Primer venen les paraules i després les imatges. Com és aquesta... com ho gestiones?
Doncs primer ve el pensament. I sempre és com una llavor, no? El pensament, i a partir d'aquest pensament, doncs, és com un ventall on hi poden aflorar diferents materials o diferents ramificacions de diferents idees, però dintre d'aquesta idea principal. I llavors també deixo que l'atzar em sorprengui una mica dintre d'aquest quadrat de les idees, però que em sorprengui una mica l'atzar, i també m'agrada això, que el futur sigui una sorpresa.
Molt important l'atzar en l'art, jo crec.
Sí.
Almenys activar-lo, no?, i deixar-se anar també per lo que pugui passar. jo crec que no podem controlar tot en la pràctica artística, i aquestes coses són justament les que ens fan tocar de peus a terra. Abans parlaves d'influències, també Erling Cage, no? No sé
Erling
si ho dic
Cage,
bé.
Sí, m'agrada moltíssim. Vaig llegir-me el seu llibre La era del silencio, no, uh-huh. El silencio en la era del ruido, uh-huh. El recomano, si no us l'heu llegit, que parla, ell és un explorador que se'n va anar al Pol Sud i va estar, no sé si 40 dies, que se li va trencar la ràdio. Llavors va explorar el silenci de moltes maneres, i allà en aquell silenci ningú un dia era el mateix.
Clar, vivim en una societat, no?, on hi ha l'absència d'aquest silenci, no? El soroll és molt present i els diferents sons, suposo que per vosaltres els creadors també és molt necessari, i per tothom, tenir aquest moment de respir, de silenci,
inclús,
de retrobament fins i tot.
Inclús avui en dia jo crec que hi ha molt soroll visual,
sí.
Que això a vegades també provoca aquesta imaginació de sons, i el silenci auditiu també pot ser visual, no? En el fons, com comentava la Raquel, les paraules poden crear imatges, i si falten imatges, també falta soroll, en el bon sentit.
O el silenci dintre de la mirada, no? Per exemple, quan anem amb avions i veiem els núvols, i està tot blanc, però són blancs amb moltes tonalitats, i t'atrapa, no?, aquell silenci, perquè és un silenci que el podem veure, no l'escoltem, el veiem.
Explica'ns també l'art combinat amb la poesia, amb l'astrologia, què aporta també tota aquesta combinació, no? I també quina sensació transmet després a la gent que va veure l'exposició.
Bueno, jo intento explicar una mica això de que cadascú estem formats del nostre propi univers, i alhora agafo aquestes imatges del nostre propi cosmos, i llavors intento això, no?, explicar dintre de la meva intimitat, doncs portar-ho a l'espectador i que cadascú s'ho faci seu i sigui conscient de que cadascú és un ser i que cadascú té la seva pròpia essència, no?, dintre d'aquest món, i que és important trobar-la també i saber qui som.
Clar, jo ara penso, no?, un pot pensar que el cosmos a nivell macro, doncs és el que coneixem com a univers, no? Però el que comentava també la Raquel, també existeix el cosmos a nivell micro, que ja pot ser a nivell del món orgànic aquest on habiten les bactèries, o inclús el subatòmic, o el cosmos de cadascú. De fet, fa poc hi havia una exposició aquí al Casal Pere IV dels alumnes de l'escola Illa, dels petitons, que creaven les seves constel·lacions, no? Quan un nen crea la seva constel·lació, doncs relaciona històries de la seva vida, no? Per exemple, una constel·lació d'un nen potser pot ser la seva mare, la seva àvia, el seu gos i el seu ocell, no?
Llavors,
el cosmos de cadascú.
No, això és molt bonic, això que dius, perquè fa uns mesos estic també molt ficada amb el tema dels papers antics, com aquest paper que ha utilitzat per en aquesta obra de l'Acadèmia, però papers antics que estan tacats, no?, tacats per aquest pas del temps o per l'oxidació amb la llum, i és molt bonic perquè semblen cosmos, semblen estrelles, i són el cosmos del nostre propi temps, i al final vas unint aquests punts i vas teixint, no?, la teva pròpia vida, la teva pròpia història.
Fins quin punt t'interessa el treball científic en aquest àmbit, Raquel?
Bueno, ara he estat investigant algunes coses, però no em preguntis massa sobre aquest tema, perquè tampoc no ho tinc massa present, el treball científic.
Que jo crec que hi ha una història darrere sobre la física quàntica, no? Al final la física quàntica és allò que no percebem, però també existeix, i que, diguem-ne, il·lustrar-ho pues amb l'art pot ser una de les maneres.
Sí. Ara he estat llegint una mica sobre el tema aquest de l'univers i aquests temes que m'interessen, però com jo també sóc una mica patata amb el tema de la física, al final ho porto cap al tema de la poesia. Sempre m'ho ho tiro tot cap a aquest terreny, no? De la bellesa i de veure-ho tot d'una estètica.
Explica'ns com vas conèixer l'exposició Art Emergent i per què vas decidir doncs, a participar-hi.
Sí, és una convocatòria que, bueno, que jo crec que molts artistes d'aquí a Catalunya doncs, la tenim present i ressona per moltes webs i per moltes xarxes. I vaig decidir doncs, tenir aquesta obra i dic, mira, per què no presentar-me? Uh-huh. I al final, quan em van dir que estava seleccionada, em va fer molta il·lusió perquè trobo que és una convocatòria que està molt bé i a nivell contemporani i que està al dia, diguéssim, uh-huh. del que es fa, no?
I això val a dir que l'obra de la Raquel és de les més diferents que hi podem trobar, eh? Si poguéssim fer un tanteig, no? Jo crec que un 50% és pintura, un 40% és fotografia i un 10% seria escultura o instal·lació. El que dèiem abans, és difícil etiquetar la peça que ha presentat la Raquel perquè es mou en uns paràmetres que no saps, sí. És com bidimensional, però a la vegada té aquest format desplegable, no? Sí. I jo penso que en el lloc on està ubicada l'obra també té el seu espai que respira prou bé.
Sí, afavoreix molt on està. M'agrada molt on l'han decidit posar. Mm.
De fet, l'1 de febrer vindrà a l'Acadèmia juntament amb el Diego Vallejo i l'Òscar Moya per fer una mica una taula rodona, per presentar la seva obra i tenir justament una tertúlia com estem fent, uh-huh. Com estem fent ara, però obert al públic, una cerveseta per qui la vulgui.
A quina hora?
A les 7. Ara cada divendres, de fet demà comencem la primera taula rodona, cada divendres de gener farem això, invitem a tres artistes que hem considerat uh-huh. que eren interessants que la gent conegui més en profunditat, i bueno, pues poder conversar amb elles i tenir una bona tarda.
I aquest divendres qui vindrà?
Aquest divendres ve el Jex Cosmonauta, que és el guanyador del certamen, ve l'Aldo Urbano, que va quedar en primer exèssit, i el Guillem Arquer, que va quedar en segon exèssit. I el divendres que ve és un especial a fotografia, que vindrà la Judit Sánchez, que és la que va guanyar en el premi de fotografia en la categoria destacada de fotografia.
Doncs un cop més, l'Acadèmia demostrant aquesta aposta per dinamitzar i per obrir-se i donar a conèixer doncs, a tots aquests joves artistes, no? I també doncs, tota aquesta cultura a la nostra ciutat. Per acabar, Raquel, en què estàs treballant ara actualment? I no sé si tens algun projecte ja que tens previst exposar.
Sí, bueno, ara estic treballant amb això que us explicava, amb aquests papers antics que formen les nostres constel·lacions del present, que li dic jo. I bueno, connectant aquestes petites taques que es van creant al pas del temps amb aquestes taques que veiem de nit al cel, no?
Doncs amb aquesta reflexió tan poètica posem punt i final avui al Cop Blanc. Moltíssimes gràcies a tots
dos
i que vagi molt bé.
Gràcies
als dos.